Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Genís Cinca, autor de Honorables Catalans. Genís Cinca avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal? Com estem? Avui tenim el Genís Cinca, que ja l'hem tingut alguna altra vegada, que ens ha fet un llibre estupendo sobre el senyor Fuster, i ara ell no s'oblida de la resta de catalans, i n'ha fet un que es diu Honorables Catalans, i com cada setmana li farem les nostres preguntes. Un llibre que li ha quedat fantàstic. Doncs pues vinga, què tal, Genís, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, home.
Doncs pues vinga, comencem. Honorables Catalans podem dir que podrien ser els homenots de Josep Pla? Actuals, evidentment.
És una pregunta molt directa, aquesta, però la idea no pot sortir d'enlloc més, sí. La idea és retratar una mica aquests grans oblidats, eh? O aprofundir en zones de la història que potser no hi hem parat esment, i aquests personatges en són una mostra, sí, sí.
Veig que tens aquí una mirada pel Josep Antoni Grífol Roig, líder amb el tractament de plasma. Des de luego, aquests senyors sé que han arribat ben a lluny.
Aquests senyors han arribat lluny gràcies a la manera de fer del fundador. No hi ha cap dubte que l'imperi dels Grífols no seria res sense entendre l'obsessió d'en Grífols i Roig de rentar-se les mans.
No, des de luego. Jo vaig quedar de pasta de boniato, tu, quan ho vaig
decidir. Aquest senyor, tal com s'explica el llibre, havia arribat, a l'hora de fer-se una amanida per dinar, havia arribat a rentar amb sabó les fulles d'enciam.
Culleres, tu, potser va passar un pèl, també.
Sí. Era molt escrupolós, i de fet aquesta gent, els Grífols, ho són. Són gent molt, molt meticulosa, amb un rigor absolut i un respecte per la ciència total, que comença en l'obsessió d'aquest home que, ja et dic, rentava, netejava les fulles d'enciam amb aigua i sabó, dient, amb tota lògica, que allò havia anat per terra i, per tant, no sabies qui i què havia tocat aquelles fulles d'enciam que t'havies de ficar a la boca.
Sí, sí.
La lògica la té. Tot això neix arran de la pandèmia de la grip del 18. Del 1918.
Ja, la famosa grip espanyola, que no era espanyola, però bueno, és igual. Grífols, misteri, reserva i serietat extrema.
Sí, bé, aquest senyor comença analitzant la sang, tenen un laboratori d'anàlisi de sang a la plaça Urquinaona de Barcelona i havien d'anar amb molt de compte. Eren molt, molt, molt escrupolosos perquè aquí les infeccions anaven a base de bé. I aleshores en Grífols es converteix en un autèntic especialista a l'hora de... Bé, en el tema de l'extracció de la sang, que aleshores començava.
Ja.
Ell, a més, és autor de diverses patents, entre les quals el tap de goma. El tap de goma que havia de fer que les mostres de sang poguessin arribar a lloc amb condicions perfectes.
Primer congrés de metges en llengua catalana. Jo no sé que se n'hagi fet cap més, evidentment. Quan es va fer aquest primer congrés?
Perdó, el primer congrés.
De metges en llengua catalana, tu.
Sí, en el qual ell va assistir. Ara no recordo exactament la data, però sí, això està...
Però no se n'ha fet cap més, oi?
Crec que no. Ah. No, es va aturar aleshores. Sí, bé, curiós, ell de seguida s'adona de la importància de transmetre la llengua, els coneixements amb la llengua pròpia, no?, com és natural, però es va quedar allà. Les seves intervencions eren sonades, perquè sovint també eren polèmiques.
Ja.
És el primer metge que a nivell europeu recomana l'ús de mascareta perquè la grip no es transmeti amb tanta facilitat.
Sí, ja ve de lluny, això.
I se n'hi enriuen, perquè diuen que la grip es transmet per un bacil que ell diu que no, que allò va per via aèria i que, per tant, hem de posar mascaretes. Imagina't, eh?
Ja, ja. Grífols és d'aquells personatges que dona sorpreses constants, no? Amb això del català, amb lo de la mascarilla, amb la forma de fer glucosa amb suc de raïm, que ja deu ser difícil, això, no?
Fer glucosa amb suc de raïm, ell s'ha d'inventar el que no té. I hi ha una part d'enginyeria, de traça personal a l'hora de construir i fabricar-se ell mateix els objectes que no té, els objectes de laboratori que no té. Per exemple, la famosa flèbula per transferir sang d'un pacient a un altre.
Yeah.
Inventa aquest tub de vidre i el patenta.
Yeah.
No, el patenta malament. Patenta tan malament que els americans li copien.
Sí, això em va cridar l'atenció, sí.
I també em va cridar molt l'atenció, i ell, que li era una mica bastant igual aleshores el que succeís, el que li interessava és poder transmetre bé la sang, s'adona com als Estats Units l'invent seu, que no havia patentat bé, té un èxit extraordinari als Estats Units.
Yeah.
I això succeeix amb molts altres invents i patents d'en Grífols i Roig. I després passa el mateix, amb més èxit encara, amb els fills, en Grífols i Lucas. Aquests nois són els responsables de l'èxit actual d'en Grífols quan s'inventen la plasmafèresi, o sigui, la separació del plasma de la sang per poder curar malalties i en fi, és una història fascinant.
O sigui, els nois són metges també, no? O són farmacèutics?
Un era farmacèutic i l'altre era enginyer. Ara parlo de memòria, però els nois, n'hi ha un que tira per la branca científica, que és el que s'inventa això de la plasmafèresi, que ara, per cert, se'n celebren els 70 anys de l'invenció. Això va passar l'any 51. I en Víctor Grífols és el que deshidrata el plasma. O sigui, aconsegueixen fer que allò es transmeti de manera més segura dessecant el producte, que és la sang, imagina't, eh? Tot això va tenir tant d'èxit i funcionava tan bé, primera, perquè ells mateixos s'inventaven la manera de fer-ho, les màquines. En un moment explico que aquest senyor, per fer el vapor d'aigua per escalfar aquests dipòsits i fer la deshidratació, ho feien en pallofa d'ametlla, de l'esclofoll.
Sí, l'esclofoll d'ametlla, sí.
En un moment sota el franquisme en què aquí no hi havia res. Tant l'èxit, això funcionava... es va demostrar el seu funcionament quan la casa Nescafé va demanar-li com ho feia perquè els hi podia interessar fer cafè d'aquella manera. Nescafé, que ara ens prenem, tirem una cullerada deshidratada a l'aigua, això ho comencen els Grífols, imagina't.
Durant Farell, ara canviem de personatge.
Sí.
Creador del gas, Durant Farrell sempre arribava a dalt de tot.
Aquest és tremendo, sí. Aquest personatge és una cosa... Ara mateix, fixa't la importància a nivell europeu d'aquest personatge, que el gasoducte, que un dels dos gasoductes importants que travessen l'estret de Gibraltar, porta el nom de Pere Durant Farell.
Ja... Yeah.
O sigui, Gasline Pedro Durant Farell. Perquè va fer ell. O sigui, les dots de diplomàcia i de negociació d'aquest enginyer empresari és tan bèstia que el mateix sistema va acabar batejant aquest gasoducte amb el seu nom quan va morir.
Yeah.
Perquè aquest senyor va aconseguir l'impossible, que és que la gent abandonés les bombones de butà.
No, bueno, és que allò no podia durar tota la vida, tampoc.
Bé, però es havia de fer. O sigui, i en plena autarquia franquista vèncer certes dificultats de funcionariat i administratives era molt difícil.
Era difícil, aleshores.
I a més es podia fer des de dins. I en Pere Durant Farell era prou hàbil com per saber jugar totes les cartes que li marcava el destí i poder construir aquell sistema de... Vaja, poder portar a través del port de Barcelona el gas, primer amb un vaixell immens i després a través d'un gasoducte, que era la solució. És el Pere Duran Farell, això s'explica ràpidament amb una anècdota que explico al llibre, forma part d'aquella generació dels talls d'electricitat.
Sí, bueno, quan jo era petit, jo tinc 70 anys.
Quan tu eres petit, se n'anava la llum.
Se n'anava la llum quan jo era petit.
A casa teva això no era greu perquè doncs, la teva mare posava una espelma, no?
Sí, teníem unes espelmes, me'n recordo. Sí.
Tothom tenia les espelmes preparades. Però, esclar, a la fàbrica o en un lloc on depenien directament de l'electricitat, això era molt greu perquè les màquines s'aturaven i llavors tots aquests empresaris volien trobar la manera de o bé fer-se ells d'electricitat, cosa més o menys difícil, o bé aconseguir que el sistema oferís una certa seguretat de servei. Una de les solucions va ser el gas.
Yeah.
I una de l'altra solució era abandonar el sistema de les bombones de butà i que una mica l'energia que t'arribava a casa fos segura i constant.
No parles del Museu de la Casa de Premià i de les seves peces. Ell tenia un museu d'art ibèric.
Sí, molt important. Mira, et seré sincer. la seva vídua, que encara viu,
sí.
Jo no he pogut arribar mai a conèixer-la ni entrevistar-la, però ja no sé si ho podré fer per qüestió de temps i de la pandèmia que ara tenim, no? Però...
Sí,
però... El personatge era tan ric i tan immens que tampoc tenia espai per... De totes maneres, sí que menciono...
La casa plena de coses bones, això sí que... Però ell tenia... A mi m'ho van ensenyar a la universitat. Tenia un museu, que perquè la seva dona, a més, era licenciada
en
història de l'art. I llavors anaven a l'Àfrica cada any a descobrir coses. I...
Però hi anaven, es va enamorar de l'Àfrica quan va descobrir els jaciments de gas que li permetrien portar-lo cap aquí.
Yeah.
O sigui, l'empresari s'empelta una mica d'aquesta dimensió càrmica del desert.
Yeah.
I aquest enamorament personal del desert va molt lligada a la feina empresarial d'ell i a l'amistat que tenia amb els berbers i amb la gent a la qual li pertanyien aquells terrenys. Ell entenia que no tindria èxit si no
se'ls posava a la butxaca
d'aquella gent i els convencia de la idoneïtat de portar aquest gas cap a Europa, no? De comprar-los-hi. Entens? És tota una filosofia de... És molt interessant, aquest personatge.
Sí.
I era sincer, o sigui... Realment tenia amics. El Bouteflika, el president d'Argèlia, era íntim amic seu. I de fet, quan mor en Pere Duran Farell, és dels primers que ve a Barcelona a donar el condol a la família, perquè s'havien fet molt amics.
Diguem que era una espècie de diplomàtic sense cartera.
Sí, ben vist, sí. Ben vist, amb un pioner, amb unes conseqüències socials i econòmiques impressionants, perquè... De passar de la bombona, trucaven a casa el Botano, que trucaven des de baix i havies de portar les bombones.
Sí, me n'en recordo.
A tenir el gas a casa, aquesta és una diferència abismal,
Maria Llorença Llong, primera higienista. Maria posseïa una fe a prova de bombes. Què vols dir-nos amb això, canviant de personatge?
Bé, aquesta senyora era la dona lleidatana, era la dona d'un diplomàtic... Estem parlant del segle XVI, i arran d'una malaltia es queda paralítica. Aquesta paràlisi fa que la seva religiositat s'incrementi fins al punt que la necessitat de servei esclata quan crea ella mateixa i funda un hospital, l'Hospital dels Incurables a Nàpols, que encara avui funciona.
Encara funciona.
Un hospital on hi anava a parar el pitjor de cada casa. O sigui, tots els moribunds, les prostitutes, tothom que no tenia on anar i que estava malalt terminal, anava a parar allà. Tot això, fixa-t'hi, va coincidir que la Maria Llorença Llong ho va fer en uns anys en què hi va haver una epidèmia de pesta a Nàpols, a Europa, que es va carregar una quantitat de gent impressionant, però l'únic lloc on no hi va haver cap cas ni cap mort va ser a l'Hospital de l'Incurabili, de la Maria Llong.
Ja, bueno, a més, veig que també van practicar l'anestèsia per primera vegada allà, no?, també.
Exacte, i a més van fer una altra cosa molt important. Aquesta senyora tenia en el seu hospital tot un laboratori farmacèutic a partir de l'hortet, un hortet amb herbes medicinals. Una mica va ser l'hospital que s'autoabastia. I també era l'hospital, va ser l'hospital on van canviar, això és molt important a nivell higiènic, els llits de palla per llits amb llençols. Llençols que cada dia es canviaven. De manera que això ja va evitar una quantitat de transmissió de malalties impressionant.
Oh, i tant.
Entre les quals la pesta, que no va entrar a l'hospital.
Ja, yeah, ja. Yeah.
I aquesta dona el va construir de forma ajudada, com que havia estat casada amb aquest senyor tan important, que li va permetre tenir els contactes amb la gent de l'alta societat que l'havia d'ajudar.
Yeah.
I també s'inventa el mecenatge. O sigui, el dir, doneu-me uns diners perquè vull fer un hospital. Llavors aquesta senyora comença, ja et dic, que descobreix el sistema de que els diners passin d'una banda a l'altra per ajudar a fons perdut a gent que ho necessita.
I ara canviant una altra vegada de personatge. Ricard Sicre, espia que va importar la Pepsi-Cola.
Aquest és el típic trànsfuga que es passa dels republicans als franquistes i decideix deixar la ideologia de costat i fer calés.
Bueno, això ja comença a ser una pràctica habitual avui en dia, eh?
Sí, però els resultats no són els mateixos que va aconseguir el Ricard Sicre. El Ricard Sicre es va fer milionari amb un home d'una empenta personal impressionant que fa que tingui unes idees absolutament sensacionals. És el que va importar a Espanya el whisky JB, per exemple.
Ah, sí.
La Pepsi-Cola. En un moment en què a Espanya no hi havia competència per la Coca-Cola, aquest senyor porta la Pepsi-Cola.
Sí, bueno, jo la Coca-Cola sí que sabia que l'havien arribat a portar el Santís. Va ser un dels que la va introduir aquí.
Sí.
Però jo la Pepsi no sabia que era d'aquest senyor.
Era d'aquest senyor, també importa aquelles rajoletes al Grecite, allò que
sí.
Es posava als lavabos.
Sí, sí.
No et recordes, això?
Sí, d'això sí que
encara, jo encara n'he vist algun, d'aquest
sí.
Grecite, encara algun lloc n'hi ha. Era un empresari amb uns contactes internacionals molt importants que va aprofitar el moment. Va aprofitar. Venia d'una gran decepció amb la Guerra Civil i va dir, escolta, s'ha acabat. Jo me'n torno a Espanya. Aquest senyor va arribar nedant a Nova York després de llançar-se el vaixell que l'havia portat d'Espanya als Estats Units, sense papers.
Ja, ja.
Situació de mira absoluta, després que descobrissin que hi havia una operació per destituir el general Franco.
Ja.
Quan això va fracassar, se'n va haver d'anar. Però els Estats Units el fitxa com a agent doble. Sí, és una història fascinant.
Anna Maria Martínez Sagi.
És empresari.
Sí, ara passem ja amb una dona.
De tots aquests, s'instal·la a Mallorca, hi ha unes fotos fantàstiques d'ell, els toros, amb tota aquesta gent de Hollywood, del qual era molt amic i bueno, un personatge increïble.
Ara passem a l'Anna Maria Martínez Sagi, la primera directiva del Barça. Però aquestes... Sí. Quan va ser això?
Aquesta senyora, això va ser l'any 34, aquesta noia familiar del Barça, era una noia amb unes aptituds atlètiques impressionants, era coneguda com la verge de l'estadi de Montjuïc, que havia batut el rècord de llançament de javelina.
Ah.
La foto de la qual, llançant la javelina, va sortir publicada a tota pàgina a molts diaris a l'època, a començament dels anys 30. A més, era periodista, també era poeta, era una dona amb una quantitat de virtuts impressionant i va acabar sent formant part de la directiva del Barça justament per introduir el futbol femení.
Sagi...
Però, cosa... l'oposició dels socis va ser tan gran que va haver de dimitir al cap de pocs mesos d'estar fent tot això.
Per què li dius que és hereva de Rosalía de Castro? Per la poesia? Que se semblava...
Jo no, ho deien els diaris de l'època. Ah. Els diaris de l'època la van batejar com l'hereva de la Rosalía de Castro. I la veritat és que la Rosa Maria Martínez Sagi escrivia molt bé. Té una quantitat d'articles als diaris de l'època impressionant. I el problema amb el personatge va ser que... Esclar, tots aquests personatges són molt complexes, no? Però en el seu cas, familiar, concret, íntim, es va enamorar d'una altra noia.
Sí, bueno, aquí diu que va tenir una història d'amor amb totes les seves conseqüències, no?
Amb totes les seves conseqüències és poc, perquè se'n va anar de casa, va decidir marxar, però el seu exili personal va coincidir amb la Guerra Civil. O sigui, amb un doble exili, diguéssim. Yeah. I aquí comença una llarga història de dècades en què l'Anna Maria Martínez Sagi no torna fins als anys 60 i ja ningú se'n recorda d'ella. És la gran oblidada de la nostra, de la nostra història contemporània, perquè quan mor l'any 2002, ara parlo de memòria, hi ha aquell escriptor basc, que és en Juan Manuel de Prada, que, interessat i encuriosit per aquesta història, la va buscar i la troba. Viva en una residència de Santpedor. I aquesta senyora, la Sagi, li explica la seva història fascinant, de plena d'entrebancs. En fi, als anys 50 es va casar amb un senyor, van tenir una nena que va morir, després que morís també el marit, que era enginyer, desactivant una mina antipersona. Se'n va als Estats Units, vivia a París, se'n va als Estats Units, fa de professora de castellà a una universitat, llegeix originals de llibres per editorials, torna a Barcelona per intentar publicar un llibre de poemes, el publica però no, ja no la coneix ningú, després se'n va a Mollà perquè té problemes d'asma. Al final de la seva vida s'instal·la a Santpedor perquè ja és gran, pobreta. Increïble, una vida de pel·lícula.
Carme Serrallonga, més que una mestra, això és una tradició que Catalunya, que ja ens ve de lluny ser mestra a Catalunya.
És una intel·lectual molt important, traductora de molts autors, alemany sobretot, Bertolt Brecht. Hi ha moltes obres d'en Brecht que està traduïda per aquesta senyora, que és la fundadora de l'escola Isabel de Villena, a l'any 39, just quan en plena postguerra, la primera escola que decideix reprendre les classes en català i amb nens i nenes a classe és l'Isabel de Villena, gràcies a aquesta dona que és la Carme Serrallonga.
Però bé, que aquí...
Que és un tros de personatge molt, molt impressionant, una dona amb una força intel·lectual tremenda.
Aquí veig que tornes a treure Virtèlia. Dius, l'escola catalana, jo sempre t'he dit que pot ser mítica, però Virtèlia tinc seriosos dubtes perquè vaig anar-hi 8 anys i sé que anava a Virtèlia. Llavors no acabo d'entendre aquesta inclinació teva.
No treguis mèrit, ja ho sé, però no treguis mèrit a escoles que almenys ho van intentar.
Bueno, sí, que... van intentar-ho abans, no quan jo hi
era. Van intentar-ho abans, efectivament. Però, vaja, esclar, a veure, ningú és perfecte.
No, bueno, que la Carme Serrallonga va fer-ho a l'Isabel de Villena, n'estic seguríssim, però sí, vull dir, doncs, de Virtèlia, t'asseguro que quan jo hi era, no, eh?
Era el que volien, imagino.
O el que els hi deixaven, a lo millor.
O el que els hi deixaven.
Maria Canals, pianista, té un premi. Té el premi Maria Canals, però aquesta nena devia viure un autèntic calvari, per lo que tu ens expliques, no?
Aquesta nena, com tu dius, els tenia molt ben posats i es va inventar la marca Barcelona per primera vegada. O sigui, per primer cop, quan s'inaugura ella, inaugura el concurs internacional de piano, li diu concurs internacional Barcelona de piano. I comença a fer venir gent, pianistes de tot el món, que començaven i que guanyant aquest premi, que encara avui es dona, aconseguien molts bolos a nivell internacional. És una de les grans catalanes internacionals, la Maria Canals, amb una història personal també molt, molt interessant, molt, molt, molt.
Bueno, ell, Maria Canals, el record de les seves classes era una barreja de dolor i duresa, eh?
Sí, home, és una dona molt exigent, amb alumnes que han arribat a ser importants. És tot l'estil d'una escola d'un artista que va ser també una gran mestra i una gran pedagoga del piano. D'aquí ve una mica la instauració del concurs, no? Un concurs amb ànima internacional que faci que per uns dies Barcelona sigui la capital del piano a nivell mundial.
Sí, ja ho sé, la influència... Però aquí tu sembla que poses molt també amb la influència del pare, que no la deixava sortir perquè no es contaminés, i això em sembla que és bastant greu, no? Em callo la paraula del que penso del seu pare, si vols que et digui la veritat.
Sí, ho explico en el llibre, un home molt exigent que era molt gelós de la nena, però ella va saber superar aquest domini i es va acabar convertint també en una persona molt exigent. O sigui, curiosament, tot va lligat, no?
Bueno, i ara per anar acabant, Maria Oliveres, la primera anestesiòloga.
Bé,
era metge, aquesta senyora?
Perdó?
Era metge, suposo, no?
Era metge i quan el Mackintosh, una mica el pare de l'anestèsia moderna, ve a Barcelona per visitar els alumnes del doctor Pei per mirar d'emportar-se'n algun a Oxford per estudiar, es fixa en aquesta noia. I el doctor Pei li diu, escolti, ja n'hi ha més, aquesta senyora acaba de ser mare i no podrà venir a Oxford. El Mackintosh va dir, no, jo vull aquesta noia perquè aquesta tia és sensacional. I aleshores la doctora Oliveres, a proposta d'en Tay i d'en Mackintosh, sí, decideix deixar els nens, també en tenia un altre de petit, amb el seu marit, que era farmacèutic a Barcelona, i se'n va un any a Oxford sola per formar-se amb l'anestèsia. I quan torna, clar, ho sap tot, torna convertida en la gran novetat en anestèsia a Barcelona, la qual cosa va permetre al propi mestre, al propi Tay, afrontar intervencions quirúrgiques molt més complexes de les que es podien fer fins aleshores. La importància de l'anestèsia de la doctora Oliveres és molt, molt important.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre que, a part d'homenots, també podem dir que hi ha donotes. Gent que ha deixat
empremta... Sí, donasses, diguem-ne donasses.
Donasses, doncs bé, també podem dir que hi ha donasses, eh?
Exacte.
Gent que ha deixat empremta a Catalunya. És un llibre molt distret, entretingut, preciós, molt ben escrit. Llegiu Honorables Catalans, de Geni Cinca, Editorial Columna.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors, a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.